Benvinguts, benvingudes.
Benvinguts a tots.
Al nostre podcast Relacions Conscients, avui amb el nostre 8è episodi, Relació amb el nostre cos.
Aquest tema m'encanta.
Temazo.
Temazo.
És que és tan important estimar-se a un mateix.
Ai, sí, el cos és tan important.
Sí.
Súper.
I és que amb tots els estereotips que rebem des de fora...
Buf.
Sobre la perfecció del nostre cos.
Total. I ara amb el boom de les xarxes socials.
Bueno,
TikToks, Instagrams.
Afegit.
A la nostra època hi era. Però
sempre
no
ha estat.
Sempre ha estat.
No?
Però penso que ara és molt, molt
no,
massa.
Clar, ha crescut exponencialment tot sí. Això, perquè ja no és la tele només, ni la
no.
Ràdio.
Sí, els adolescents no miren la tele.
No, per
ni
això...
Ni escoltar la ràdio. Ei, a nosaltres sí que ens heu d'escoltar.
Sobretot.
Però, ostres, amb tots els feedbacks que tenen de TikTok,
és que el mòbil,
Instagram,
gairebé, el tenim 24 hores a la mà.
Totalment.
I entre els anuncis,
ai,
els reels.
Sí. Els programes que fan... També la tele, no? Parlem de, no? Típic programa d'exhibició de cossos, de relacions corporals. Complicat, complicat. Però bueno.
Explica'ns, aviam.
Val a dir que, ja saps que a mi el tema del cos, esport, m'agrada molt.
Sí.
Però podríem dir que el nostre cos és el nostre temple.
Total.
No? Perquè és aquell vehicle que sosté tot el que som. Perquè és el que ens transporta. La nostra ànima tria aquest cos, al final, no?
Sí.
I a través d'ell, el cervell pensa. És a dir, no és que el cervell mogui el cos mou el cervell i fa que pensi, que senti, que creï, que actuï. Llavors, si cuidem el nostre cos amb l'alimentació, descans i un bon moviment, també estem cuidant la ment.
Però no ens oblidem que tot parteix de què? Del pensament.
Total.
Perquè el pensament, quan es converteix en sentiment,
sí.
Val? O sigui, el pensament, diguéssim, que té tres maneres de manifestar-se. A través del sentiment, o sigui, de l'emoció, perdó,
val.
Seguit del sentiment i el cos. Val? Quan l'emoció... no és, o sigui, no és païda, diguéssim,
sí.
I es transforma en sentiment,
sí.
Val? I el sentiment es torna recurrent,
sí.
Al final el cos somatitza
totalment.
Aquest sentiment perquè genera un bloqueig.
Sí.
I se sap que cada emoció està relacionada amb un òrgan del nostre cos. Mm. Per exemple, la ira està relacionada amb el fetge.
D'acord.
I si el fetge pateix durant X temps aquesta emoció, aquest ressentiment, pot fins i tot manifestar al·lèrgies, tipus la rinitis.
Sí. I també se sap que aquestes emocions, si somatitzen, provoquen diferents tipus de malalties greus.
Exacte.
Com pot ser un càncer.
Correcte.
Perquè aquella emoció no l'hem paït, no l'hem tret, no l'hem explicat, no l'hem exterioritzat i al final si el cos somatitza, com molt bé estàs dient tu, ho fa d'aquesta manera.
Clar, quan es genera un conflicte intern, el cos l'ha de treure per alguna, per algun lloc.
Sí.
I a vegades pues, pot somatitzar fins i tot amb problemes dermatològics o altres.
Totalment d'acord. Bueno, també volia afegir que no només ens permet viure millor un cos sa, sinó que també ens ajuda a pensar millor, no? Que al final era el que estaves comentant de sentiment, emoció, pensament, val? Que un cos sa, si connectem amb el podcast, no sé quin va ser, no vol dir un cos prim, no? La història que tenim de la imatge i tal, no perquè una persona estigui prima vol dir que estigui sana.
Tal qual. I tampoc perquè tingui més pes, perquè clar, hem de mirar també la complexió, no?
Sí.
De la persona.
Sí, perquè tu, per exemple, ets més menuda i jo sóc més ample.
Uh-huh.
Però no vol dir que jo estigui grassa i tu no, ni al revés, perquè els meus ossos són els meus ossos i és la meva estructura al final del meu esquelet. I els meus músculs, és a dir, l'esquelet, dona forma a la meva musculatura. I tu en tens una i jo en tinc una altra, no?
Exacte.
Si ens n'anéssim a la prehistòria, no? Veuríem com eren els cossos d'abans, que s'havien d'adaptar a la natura i a les...
circumstàncies.
A les... Exacte. Però ara som aquí, som aquí. Al final, la imatge corporal, ara, no? El que comentàvem al principi, és molt important, però per la pressió social que tenim de l'aparència física, l'observació que fem, dels judicis que fem, no? Sobretot en l'etapa d'adolescent, no? Que jo ho veig amb les meves filles, de... Ai, és que mama, és que estic gorda, que no sé què, no? Van haver-hi una època, ara perquè ja no, però tothom passa aquesta època de no, aquest jersei, no, perquè aquí se'n veu això, que si se'n veu aquest Michelin, que si això, que si l'altre, i al final, escolta'm, me n'he adonat que tenim molts complexes, masses complexes. Estic parlant a nivell d'home i de dona, eh?
Sí, sí, total, i, estem, i tot això és perquè estem plens de prejudicis.
Totalment.
I això fa que ens deixem portar per aquesta societat, no? I aquesta perfecció,
sí.
Aquest perfeccionisme
sí.
Corporal.
Totalment. Perquè al final hi han aquests, no? Les dones, igual que els homes, tenim aquests canvis hormonals, no?
Sí, de fet...
Més la dona, menstruació, embaràs, menopausa...
De fet, et diré que les fases hormonals de la dona, ja sabem que estan marcades per al cicle mensual, és a dir,
cada mes...
va amb el cicle lunar...
Vale, amb el cicle de la lluna.
Exacte. I...
Bueno, ja ho diuen, no?, que quan et vols quedar embarassada has
exacte,
de mirar les llunes
28 dies.
Per mirar quin dia és el que estàs ovulant, però que també va amb el cicle de la lluna, no?
Exacte.
Val.
Per això és un cicle mensual, perquè realment, si ens anem a l'origen del calendari,
sí.
Els mesos no tenien, no eren
tenien,
12 mesos,
no.
Ni tenien 30
dies.
O 31 dies.
Exacte.
Val?
Nostres eren... ancestros, no?, els avantpassats, de l'època que parlàvem abans, es guiaven
eren mesos lunars de 28 dies. Llavors, d'aquí que les fases hormonals de la dona estan marcades pel cicle lunar i són mensuals,
Val.
I les de l'home per fluctuacions diàries, és a dir, com el sol, amb l'energia solar.
Ostres,
són cicles molt més recurrents, són microcicles.
Clar, però llavors ells aquí, val a dir que deuen tenir molta més feina per controlar això... O potser no se'ls nota tant com
clar,
a nosaltres.
Exacte.
Perquè com que estan
micro...
acostumats a fer-ho cada dia, no?
Exacte.
Aquest microcicle que expliques.
Exacte. De fet, abans estava llegint que són fases de matí, tarda, nit.
Val.
Més o menys, principalment, estan dividides així. Per tant, no se'ls nota tant.
Ja. Yeah.
Com a nosaltres,
exacte.
Perquè són fases més llargues.
Sí.
Que fins i tot, imagina't que curiós, eh? Abans mirava que en el període de menstruació respecte al d'ovulació,
sí.
El nostre úter, el tamany,
sí.
O sigui, a la fase menstrual podríem dir que, per posar una imatge, té la mida d'un tomàquet.
A la fase normal, vols dir, en estat de repòs.
Entre els dies 1 i 5 de la fase menstrual.
Vale.
Val? A la fase lútia, que són els dies entre els 15 i el 28, passem d'aquest tamany de tomàquet, entremig, vale? Perquè podríem resumir que hi ha quatre fases del cicle menstrual,
sí.
Pues la conclusió és que de tenir un úter del tamany d'un tomàquet, doblem la seva, el seu tamany, i el seu pes. O sigui, passa a ser com del tamany d'una pera gran o un mango, per fer-nos una idea.
Uau.
Clar, o sigui, llavors, entenem també això. I no ens coaccionem a nosaltres mateixes, no? Com a dones, de, ostres, és que estic inflada, quin ventre, no estic plana...
Sí.
Ojo,
és que mira què ha passat a dintre.
Exacte, hi ha canvis corporals.
Clar, bueno, clar, i emocionals, no?
Bueno.
Ara aniré a dir aquella frase que sempre han dit, no? De, buah, aquesta té la regla, mare de Déu, no hi ha qui l'aguanti avui.
Bueno,
oi?
Trobo que aquesta frase
clar.
Està molt desfasada.
Però hi és, encara?
Sí, tal qual, sí.
Però clar, mira els canvis que patim. Home. Estem parlant de la mida d'un tomàquet...
És que no som conscients.
Cap a la mida d'una superpera o un mango.
Sí, sí, sí.
Uau. Tot no, això no. S'ha de tenir en compte.
I totes aquestes fases hormonals que al final, jolín, pues que és normal també que ens afectin emocionalment, perquè transitar totes aquestes fases no és fàcil.
No és fàcil.
D'aquí aquests pics, no?
Però, totalment.
Bueno, si això, pues, per exemple, ho sapiguéssim des de ben petits, tindríem més empatia... I també amb l'home, perquè al final sí. Pues et pots trobar, no?, que pel dematí estava genial, amb un humor sí. espectacular, i per la tarda dius, què li ha passat?
Sí. Passa que els homes no ho exterioritzen tant com ho fem les dones.
També,
ja. Les dones entre nosaltres no tenim problema de dir, avui tinc la regla, estic inflada, uf, i a més estic de super mal humor, no fes faig que menjar... No? Jo m'ho noto, per exemple, quan m'ha de la regla, tinc una gana que em menjaria...
Va. I sobretot ganes de xocolata.
De xocolata.
I això saps per què és, no? Perquè no. El cos necessita ferro.
Ah, i la xocolata porta ferro, eh?
Exacte.
Llenties i
sí, xocolata. Però clar, està però... més bo la xocolata. Lentejas o xocolata, a veure.
Vinga, va, no quedem-nos amb la xocolata. Clar, llavors l'home, en aquesta imatge corporal... es veu abocat, no?, a ser un home amb força, a tenir rendiment, aquests músculs, no?, però al final també té vulnerabilitats físiques, envelliment, la capacitat física baixa, no?, per això és important treballar aquesta imatge corporal, però des d'un punt de vista de salut dintre del que cap, no?, està estudiat que les dones se sap que a partir dels 40 anys ja poden començar a fer peses, si es fa abans, molt millor. Però si no n'ha fet mai, comença a aixecar ferro.
Yeah.
No cal anar al gimnàs, pots agafar, no cal ferro, no. Pots agafar una ampolla de litre i mig, amunt i avall, fer bíceps, fer tríceps, fer els quads, val? Però s'ha de treballar aquest cos.
Al final, fer exercici sempre ha sigut important, perquè si no
sempre.
Ens oxidem.
Totalment.
Però com tot, és no portar-ho a l'extrem.
Ah, exacte, val? Clar. Ja, si al final també, si ho posem a l'extrem, també seria perjudicial pel nostre
clar.
Cos. I no ho volem.
Clar.
Llavors és molt important que tinguem aquesta escolta del cos, no? Aquestes, no, en el cas de les dones, connectades amb això que ens deies, no? De les sensacions, emocions, i no fer coses per complaure, sinó fer les coses que sentim, i si no les sentim, no fer-les.
Al final ha d'haver-hi una coherència entre el que sentim... diem i fem, perquè si no és quan arriba el desequilibri.
Exacte. Bueno, hi ha aquella frase, no? Aquella frase que diu som el que fem, no el que diem que farem.
Tal qual.
Al final és així. Llavors, en l'home, aquesta escolta del cos, el que hi ha és que ells, no? És com que ja està estipulat o està allò posat en punt de mira de que ells són els que han de suportar aquest dolor, no poden mostrar fragilitat ni aquesta vulnerabilitat, no? Que al final està mal vist que un home sigui vulnerable, al final a la societat no està ben vist quan té tot el dret de plorar una dona a un home.
Home, al final som humans, sense, independentment del gènere.
Totalment. Si ens n'anem a aquest cos i a aquestes emocions de les que estem parlant, no? El cos, si té un estrès, genera tensió. Si està trist, tenim aquesta pesadesa o falta d'energia. Si té por, doncs hi ha aquest bloqueig. No? Quanta gent ha d'anar al físio perquè té l'esquena dura com una roca, perquè estem aquí aguantant totes aquestes emocions i tots aquests sentiments. I sí, ja ens en podem anar a córrer, ja podem anar a fer peses i podem anar a nadar. Però és
així
que
és.
Tot es va carregant i anem suportant i al final...
És que també el cos somatitza els conflictes i es van, bueno, es divideixen principalment a l'esquena entre les espatlles, la zona central i lumbar.
Super. És que ho dius tot tan bé que penso d'acord. Ai,
gràcies.
D'acord.
Veus, aquest d'acord m'agrada, quan dius d'acord.
D'acord. Llavors, aquest cos, que dèiem, no?, que en lloc de controlar el cos, hauríem de col·laborar amb aquest cos, no?, amb aquest pes, amb aquesta alimentació, amb aquest aspecte de rendiment, no?, al final la consciència corporal proposa un canvi de mirada. Què vol dir això? Que el que... El que vull dir és que no hem de tenir un cos, sinó que hem de ser cos.
En tot moment.
No hem de lluitar amb el cos, sinó que hem de cooperar, respectar-lo i escoltar-lo.
És que, mira, hi ha una cosa que a mi també em va marcar molt, i és ser conscient del potencial que tenen les nostres cèl·lules i el nostre cos en general. Si aprenem a escoltar-lo, si aprenem a parlar amb ell, fins i tot podem curar malalties.
Sí, però ara algú ens estarà sentint i estarà dient...
Ah, quina mira, fumada.
Quina fumada, aquestes dues. A veure, aquestes dues que estan dient. Què m'estàs dient? Que jo puc parlar amb el meu cos i resulta que la meva malaltia es cura?
Així és.
Sí.
Així és. Sí. Jo, per exemple, tu ho saps, a mi amb 15 anys em van diagnosticar d'epilèpsia. En principi era un tipus d'epilèpsia molt lleu, però a la vegada molt sensible a que si jo patia alguna etapa de nervis en concret, quan arribava al període de vacances o un període, una etapa que jo estava ja més tranquil·la, es manifestava una crisi d'aquestes. I en principi, diagnosticada per l'equip de neurologia, jo havia d'estar medicant-me de per vida. A mi em va ajudar moltíssim a entendre el missatge que m'havia portat l'epilèpsia. I quin era? Pues que jo estava desconnectant físicament perquè no m'agradava la vida que estava visquent. Més enllà de que la justificació fossin els nervis.
Sí.
Val? Perquè vaig estar molts anys pensant que era per culpa dels nervis. Però no, era realment el motiu aquest, el que no m'estava agradant la vida, el tipus de vida que estava visquent. I per conseqüència es manifestaven els nervis i hi havia aquesta crisi. No? I quan vaig conèixer això, vaig posar-li consciència i vaig transformar aquest sentiment, pues mira, ves per on, que el 2015, veient que jo ja portava 8 anys sense cap tipus de crisi, la neuròloga em va proposar de començar a baixar la dosis de la medicació, i en un any me l'havien baixat i al final me la treuen i em donen d'alta.
Molt bé.
I pues mira, des del 2016 que em van donar d'alta, però realment des del 2008 que no he patit més crisis epilèptiques.
Que bé.
En aquest cas, jo encara no parlava amb el meu cos, val? Però sí que començava a haver-hi un despertar de consciència, una introspecció i un coneixement de què estava passant.
Però que important integrar tot, no? Cos, ment, ànima. Ha d'anar tot ben juntet.
És que si no hi ha aquesta unió, és quan comencen els conflictes interns.
Totalment.
I apareixen pues les malalties, les depressions, etc.
Totalment.
Sí, sí. Els dolors.
Totalment. Molt bé. Doncs, per últim, dir aquesta perspectiva integradora, no? Al final ens hem de preguntar com és aquesta relació amb el nostre cos, indiferentment dels missatges culturals que hem rebut, i a partir d'aquí aprendre com hem d'evitar-lo i quines experiències de vida li podem donar, perquè és el nostre vehicle fins que ens fem grans i l'hem de cuidar com si fos un temple sagrat.
Sense el com, perquè ho és.
Totalment.
Ho és. Has vist la pel·lícula de Come, Reza, Ama?
No.
De la Julia Roberts?
No.
Pues us animo a veure-la.
D'acord.
Perquè és brutal. Resumeix molt bé el que acabem de tocar. I menjar també forma part
d'aquest
conviure amb el nostre cos,
bueno, i el veure, no?
I aquest gaudir, que és tan important, perquè jo conec de persones que per portar una dieta rigorosa i tenir un resultat físic ideal al que ells creuen, no gaudeixen menjant.
No.
I és un plaer tan important.
Sí.
Bueno, bé, la conclusió final amb tot això...
Sí.
Podríem dir que la màgia al final està tot arreu i és com la bellesa. Has de saber veure-la. I això passa, saps quan?
Quan?
Tu sabràs també, quan fem la rendició amb un mateix, quan ens connectem i som capaços de sostenir-nos.
Que important.
I quan ens ha costat,
I tant.
I encara,
I
de vegades. Bueno, i per això estem aquí, no?, visquent, per fer aquest camí.
Totalment.
De recordar-nos, d'estimar-nos amb tot.
Amb tot.
Amb les nostres virtuts.
I els nostres
amb
defectes.
Amb els nostres defectes. I en el moment que aconsegueixes sostenir tot això, fins i tot aquests defectes, aquestes parts que no t'agraden tant de tu mateixa, però les acceptes...
Sí.
És quan explota la màgia.
Que visqui el nostre cos.
Exacte. Tanquem aquest podcast amb un viu perquè hem vingut a viure.
Totalment.
Gràcies.